Estem en directe a cugat.cat, com sempre dimecres, la tertúlia política amb els diferents representants de les formacions polítiques al ple. Com sempre, saludem per l'ordre institucional a la Cristina Paraire del PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Bon dia.
A la Núria Gibert de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Al Sergio Blázquez de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Engla d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Bon dia.
Al Ramon Gutiérrez d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
Al Pere Soler del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àlvaro Benejan del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia.
Segurament els que ens estaven seguint ara han sentit una mica de rebombori perquè la tertúlia comença abans del directe.
Tu podem evitar discutir-nos.
Sempre. És més interessant.
És molt sa, discutir, i segurament és la tertúlia més interessant. No, aquí, com sempre, començava la taula.
Espera,
és que em posen en una situació que no... que després em renyen. Reprenent el fil del que estava dient, tenim, com sempre, el ple municipal aquest dilluns. Dels temes que volem destacar en aquesta tertúlia, comencem primer de tot per aquesta moció institucional de tots els partits que pretén treballar de forma activa contra la inseguretat a la qual s'enfronten, aquesta mirada de gènere que es vol posar en marxa i que d'alguna manera també aconsegueix el suport de tots els partits. Comencem per Cristina Paraire i aprofito també perquè hem conegut i publicàvem avui a cugat.cat que l'oci de la carretera de Rubí arrenca amb aquests 19 dispositius per controlar la seguretat en aquesta àrea que també ha estat comentada en els darrers dies.
Parlo de la moció primer?
Parlem de la moció i també aprofitem i parlem d'aquesta mesura.
Doncs sí, nosaltres ens vam sumar a aquesta moció que va presentar Iniciativa, en aquest cas. Pensem que està molt bé tot el que es diu i crec que des del govern, en aquest cas, que ho intentem en el dia a dia, però sí que cal un impuls de dotar la ciutat també en molts temes, però també amb el seu urbanisme i amb els seus elements que estan a la via pública des d'una perspectiva de gènere. Què volem dir amb això? Des de l'administració, en aquest cas, podem fer coses per ajudar a augmentar aquesta seguretat en els nostres carrers. I és cert, almenys això és el que jo crec, que hi ha diferències entre la percepció de seguretat entre homes i dones. La ciutat ha de ser segura per tothom, evidentment, però sí que és cert que hi ha situacions encara, malauradament, que fan que a vegades un cas d'una noia jove que pugui sortir en determinades hores, que té tot el dret a sortir i hauria de poder anar tranquil·lament a casa seva, pot tenir percepció d'inseguretat. Per tant, nosaltres hem de reforçar i hem d'intentar ser el més proactius possibles en ajudar a que totes les persones, però també en especial aquestes que patim a vegades per situacions més inseguretat o percebem una sensació d'inseguretat, si nosaltres podem fer alguna cosa, ho hem de fer. Ara ho explicava abans de començar la tertúlia, no? Jo soc dona i entenc que quan fem coses ho veig amb ulls de dona, però sí que crec que cal un plus més i aquesta moció ens encoratja a tots a treballar en aquesta línia. Per tant, nosaltres la vam trobar molt oportuna perquè podem fer més i si tot el que fem ho intentem fer amb aquesta perspectiva, al final sortirem guanyant tota la societat i tots els ciutadans.
Núria Gibert.
Sí, és una moció que està molt ben feta, està ben pensada. El tema de la inseguretat, jo escriu una mica amb la Cristina, amb la qüestió d'entomar-ho com només una percepció, no? És una percepció que es basa, diguéssim, en la saviesa popular de les dades, no? Històricament amagades, ara comencen a aflorar d'una forma bastant material, però que al final les xifres són fredes i parlen d'agressions sistemàtiques a les dones, i això genera tota una cultura de la por, que és amb la que, diguéssim, es configuren les personalitats de les nostres noies i de les nostres dones, no? És a dir, el torna a casa d'hora, el quan arribis m'avises entre les amigues, el caminar amb les claus entre les mans, el canviar-se de vorera, tot això configura una perspectiva del món en què tu no ets un subjecte, diguéssim, que té dret a fer un ús de l'espai públic, sinó que ets una presa, no? Ni que mai no t'arribi a passar res, no? Tot i que, bueno, estadísticament tens moltes probabilitats de que alguna vegada et passi alguna cosa, ni que mai no t'arribi a passar res, aquesta por, diguéssim, de participar de l'espai públic d'una forma activa i lliure, jo crec que t'acompanya sempre, no? I per tant no és només una qüestió de percepció, quan els pares, les àvies, els diuen als fills, a les filles especialment, no? O donen aquestes indicacions i demés, no és una qüestió només de percepció, no és una qüestió de sobrecura, sinó és una qüestió de materialitat, no? Jo crec que Sant Cugat té una debilitat, té moltes potencialitats, però té una debilitat important en aquesta qüestió, que és una ciutat que és molt difosa, per tant té una densitat molt baixa de població en molts espais, no? En moltes zones. I això la Cristina ho sap bé, perquè a nivell de serveis urbans generen molts costos, a nivell de, diguéssim, no sé com dir-ho, no? A nivell d'esponjament de la ciutat segurament té molts beneficis, però a nivell de vivència de la ciutat doncs, té molts costos i després té problemàtiques com que hagis de travessar carrers on hi viu molt poca gent, per tant vagis gairebé sola durant molta estona, no? I per tant és una bona proposta. Nosaltres fa un any vam fer una proposta molt sintètica, no, és a dir, només ho anunciava, i es va dir que s'estudiaria i no es va mirar, diguéssim, potser amb prou carinyo, en tot cas aquesta era molt més completa i està bé, doncs, si cal que hi posem doncs, les energies necessàries, no? Però que jo crec que estem en un bon camí i que quan les dones, diguéssim, quan s'està posant tota aquesta, i acabo, quan s'està posant tota aquesta perspectiva, diguéssim, de gènere sobre la taula, és perquè les dones també estem ocupant espais de responsabilitat, és perquè les dones, sobretot el moviment feminista, diguéssim, ha posat i s'ha empoderat suficient com per començar a parlar des de la nostra perspectiva, que havia estat, doncs, històricament silenciada, com deia.
Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Empezaré casi con una pequeña anécdota que yo creo que esta moción y las que se han presentado en el pasado han conseguido, ¿no? Y es el cambio también en algunos hombres. Hace poco yo caminaba por una ciudad, nos vamos a reservar el nombre, que no era San Cugat, y eran las 4 o las 5 de la mañana, ¿eh? Y no había salido de marcha, ¿eh? Bueno, tenía que madrugar, etc. En fin, tenía que madrugar mucho, por motivos X, coger un transporte, en fin. Entonces, la verdad es que yo no soy especialmente médica, ¿no? Digamos, he estado en algunas zonas un poco chungas, pero vi un poco unas malas pintas, ¿no? Las 4, gente, digamos, que había bebido un poco, etc. Entonces, seguramente por primera vez me planteé qué pasaría si yo fuera mujer, ¿no? O sea, si yo estoy pasando casi un poquito de miedo, una mujer que ahora haya salido de marcha, etcétera, o sea, ¿cómo se va a sentir, no? Y esto seguramente es lo primero que se ha conseguido, ¿eh? Concienciar también, digamos, a algunos hombres de que esto es así. Y luego también la moción hablaba de algunos temas que es, sobre todo, mejorar la iluminación en San Juan. Yo estuve en el pleno de Valdoreix por un tema de unas charlas que se están haciendo de seguridad, uh-huh. Sobre todo en lo que son los asaltos a los domicilios, pero también ha salido alguna pregunta relacionada con la iluminación y al final el cabo de los Mossos decía es que evidentemente las zonas iluminadas son disuasorias para que se produzcan este tipo de agresiones sexuales o intimidación a la mujer. Y por lo tanto, nosotros por eso apoyamos la moción y esperemos que se lleve a cabo.
Mireia Inglada, Esquerra Republicana.
Bé, és obvi que aquesta era una bona moció. Amb el tema de l'urbanisme, ho dic per anar una mica cara a barraca, perquè comparteixo tot el que s'ha dit i fins i tot aplaudeixo, no?, aquest exercici que va fer el company de Ciutadans en el sentit de plantejar-se què passaria si fos una dona, perquè clar, nosaltres com que som dones de sempre, per entendre'ns, doncs ja fa molt de temps que ho vivim i que ho percebem i que ho patim, perquè també estic d'acord, entenc el que volia dir la tinent d'alcalde, però també és veritat que tenim xifres damunt la taula que fa que no només sigui un tema de percepció i que un pugui dir que és més o menys valent a l'hora d'anar pel carrer, sinó que és un tema que hi ha números damunt la taula i que, per tant, un dia et pot tocar, no? Però sí que és veritat que amb el tema de l'urbanisme en perspectiva de gènere, que és un tema que ja fa molt de temps que s'ha posat damunt la taula, però que a poc l'anem incorporant al nostre imaginari, les dones i també els homes i, per tant, les administracions, és una tasca que ha necessitat molt de temps, com tot el moviment feminista en general a l'hora de conscienciar a la societat, no? És una cosa que s'ha anat fent a poc, doncs a base d'emocions, però també a base de comentar-ho, doncs a vegades en converses molt més col·loquials, entre companys, no?, amb les parelles, perquè costa, no?, que facin a vegades aquest exercici que explicava ara el Sergio. I en aquest sentit, doncs, la formació també és fonamental, no? A més, abans de començar la tertúlia ho comentàvem, no? Com més formació fas en aquest sentit, perquè més et poses en les circumstàncies, doncs més te n'adones de les possibilitats que hi ha i de les coses que queden per fer, no? I, per tant, és una banda la conscienciació, però per l'altra banda també és que això es materialitzi en coses concretes, no? Com el cas de lo que preveu aquesta moció. I ja entrant en el cas concret de Sant Cugat, i molt d'acord amb tot el que s'ha dit, quan parlem del model de ciutat, això també afecta en el model de ciutat. És a dir, tenim barris en aquests moments, posem per cas Can Mates, que no té comerç, que no té serveis, no?, que no té equipaments concrets. Això vol dir que hi ha molts carrers, doncs, que quan es fa fosc no hi passa la gent, o només aquella persona que va directament a casa seva. Aleshores, clar, és aquest el model de ciutat que tenim, i que per això, i això també entronca amb el tema de seguretat en general, no?, ho dic perquè moltes vegades, que si ha d'haver-hi més policia, que si ha d'haver-hi, doncs sí, ha d'haver-hi més coses, però sobretot, clar, hem d'aconseguir tenir una ciutat on hi hagi aquesta ciutat viva, i que això ho dona el comerç, i que això ho dona que hi hagi serveis en els barris, això dona equipaments que generen centralitats, i tot això fa que també la gent pugui anar, i per tant també les dones, més segures pel carrer, no? Per tant, el model de ciutat afecta a la vida en general, que a vegades sembla com que sigui una cosa etèria que utilitzem, no? El model de ciutat, per exemple, també vol dir això, i que va íntimament lligat també a un tema de seguretat, i sobretot de seguretat per les dones.
Precisament el text era impulsat per a Iniciativa per Catalunya Verds. Coneguem ara la reflexió del Ramon Gutiérrez.
Sí, bueno, nosaltres vam plantejar aquesta moció, ho han explicat molt bé les companyes i el company que parla abans, amb la idea una mica de canviar la idea que tenim de la seguretat, no? En els últims mesos a la nostra ciutat s'ha parlat, i hi ha hagut moltes mocions sobre la qüestió de la seguretat, però sempre des d'un punt de vista de protecció de la propietat privada, quan nosaltres creiem que en realitat la lluita contra el delicte és una visió de la seguretat molt masculina. En realitat, ho han explicat molt bé la Mireia, la Núria i la Cris, que la seguretat, sobretot des del punt de vista de les dones, no és només la lluita contra el delicte, també és la lluita contra la por, no? I totes aquestes coses que les dones els passen quan fan ús de l'espai públic. Nosaltres vam fer aquesta moció basant-nos en experiències que en altres ciutats han funcionat molt bé. Ens basem principalment en una que va sortir a Montreal, que és el tema de les marxes exploratòries de dones, que analitzaven la ciutat, no?, de forma en col·lectiva, amb grups de dones, fent també que generen cert empoderament, no?, i certa ocupació de l'espai públic per part de les dones. D'aquí sortia un mapa de zones de la por a la ciutat, i després, doncs, a través d'una formació en el personal urbanista de l'Ajuntament, doncs també es veien quines eren les mesures que s'havien de fer, no? Deia la Núria que s'havia presentat una moció ja en el ple que parlava d'il·luminació en algunes zones. També n'hem presentat altres que parla sobre el tema dels busos, per exemple, no? De les parades intermitges i aquestes coses. Jo crec que aquestes són algunes mesures, però no només, no? També podem parlar de les marquesines, de com han de ser les marquesines de bus, inclús, doncs, de si hem de... Hi ha llocs on s'han impulsat botons, no?, d'alarma en marquesines de bus, o en altres espais que també poden aparèixer en el lloc de la ciutat. Jo crec que són elements que hem d'analitzar. Nosaltres no vam fer una proposta dient hem de fer aquests elements, però sí que vam fer una proposta dient hem d'analitzar quines són els punts foscos de la ciutat, que molts ja els sabem perquè, com heu dit, tenim testimonis, no?, de persones de dones que no volen sortir a córrer per segons quin parc perquè no està prou il·luminat, o el que sigui. També tenim dades, que dèiem, no només d'assetjament i de violència, sinó també de com les dones fan ús de la ciutat. Per exemple, parlàvem també abans de la tertúlia sobre el tema de la rotonda de l'hipòdrom, no? Clar, prioritzar altres tipus de mobilitat per davant del cotxe també és incorporar una perspectiva femenina i una perspectiva de gènere. Les dades ho demostren, les usuàries de bus són majoritàriament dones. Jo quan he agafat el bus, a vegades he dit, ostres, és que sóc l'únic, jo i el conductor, som els únics homes en l'autobús, no? Això demostra que les dones utilitzen la ciutat i utilitzen la mobilitat i utilitzen allò d'una altra manera. I fins ara, les polítiques, i sobretot les polítiques d'urbanisme són un exemple, s'han fet molt des de la perspectiva masculina. I les polítiques de seguretat s'han fet molt des de la perspectiva, com deia, de lluita contra el delicte. Llavors, crec que incorporar aquesta perspectiva, i per nosaltres va ser una molt bona notícia que la moció fos institucional, ara caldrà començar a implementar-ho, no? Jo crec que és una molt bona proposta, sobretot pel que deia, d'empoderament de les dones i d'agafar, no?, i de forma col·lectiva començar a fer ús de l'espai públic. Bueno, començar no, ja en fan, però en tot cas incorporar les polítiques a l'ús real de la ciutat, no?
Pere Soler.
Sí, bueno, bé, és el que té. Parar a l'últim i, a més, d'una moció institucional, no? Vull dir que tots estem més o menys d'acord, no? I jo crec que és un canvi de paradigma, és un canvi de cultura. De fet, estem experimentant un canvi de cultura en la nostra societat, no? I ens estem feminitzant. És a dir, comencem a veure el món des d'una altra perspectiva. La cultura tradicional, de la majoria de cultures tradicionals, provenen d'una mirada masclista, no? del que se'n diu el patriarcat, i, per tant, la construcció de la societat s'ha anat fent amb aquesta mirada. I ara el que estem fent és aquest canvi de paradigma, aquest canvi de mirada, i incorporant la mirada de la majoria de la població, que és la femenina, no? I amb aquesta situació, doncs, ens trobem amb el que deia la Mireia, amb això de l'urbanisme en perspectiva de gènere. Fa anys que s'està treballant, jo he pogut assistir a algunes jornades a nivell també internacional, d'aquesta mirada i d'aquest canvi de paradigma. Parlàvem de la il·luminació, no? Com, per exemple, ja no la il·luminació només de l'espai públic, sinó com es construeixen els aparcaments, no? On estan posats els fluorescents dels aparcaments. Estan posats, generalment, al mig, que és per on passen els cotxes, i per on passen les persones i deixen el vehicle, no hi ha il·luminació, no?
I el
parquímetre, etcètera, etcètera. Doncs això seria com construir la ciutat des d'una altra, perspectiva. I a mesura que anem construint aquesta societat i ciutat a la vegada, doncs anirem veient com les coses van canviant i la mentalitat de les persones van canviant. I allò que deia el Sergio, doncs, serà el més normal, no? Intentar pensar i enfatitzar amb l'altra persona què et passaria si estiguessis a l'altre costat. Per tant, jo crec que aquesta moció és un encert, podem fer les coses que puguem fer. Tenim una ciutat, que és cert, el model de ciutat, que no ajuda. Els mateixos arbrats ens tallen la llum que nosaltres pensàvem que farien, i la Cristina això en sap una estona, d'intentar retallar els arbres o canviar els arbres perquè la il·luminació que s'havia posat inicialment fes la funció que ha de fer, etcètera, etcètera, no? I després comentar l'altre tema que deies tu, que no té res a veure amb el tema de seguretat.
Ara ho reprenem, però...
Però si reprenem, ho reprenem amb la segona qüestió. Per tant, bueno, per no tancar el tema, jo crec que ha estat una bona iniciativa i bé.
Álvaro Benejam.
Bé, nosaltres també vam subscriure, evidentment, tot el que redundi en benefici de la seguretat, i aquest cas ho és, doncs benvingut sigui, sobretot quan s'identifica, i les dades són no, les dades canten, al final les dades ho diuen tot, i és necessària, són necessàries accions de millora en aquest camp, és evident, no? Per tant, totalment d'acord. El que nosaltres vam remarcar, i avui també ho vull dir, és que no només ens centrem, valgui la redundància, en el centre. És a dir, a vegades pequem de que està molt arreglat el centre o identifiquem moltes zones obscures al centre, però ens oblidem que als barris hi ha, doncs, la pera de zones obscures que no, bueno, zones de penumbra que no hi ha, o que hi ha perill, no? Al final, per exemple, jo per anar caminant del centre a casa meva, no és que hi hagi una zona de penumbra, no, és que hi ha una zona que és totalment obscur, que si allà algú et vol atracar o et vol fer mal, bueno, estàs perdut, o sigui que no hi ha... I realment, a les 11 de la nit fa por, i per un home és una cosa i per una dona és una altra, no? És bastant més perillós, podríem dir. És a dir, jo a vegades ho faig, la meva dona no ho fa mai. Mai. Per què? Pues per no tenir de passar aquest risc, no? I llavors això obliga doncs, a fer servir o el transport públic, que a aquelles hores no existeix, en el cas meu, i si no, doncs el cotxe privat. És una obligació, no és un acte voluntari. Llavors, en aquest cas, clar, és evident que calen mesures, i no només en el centre, sinó també en els barris, i jo crec que més, amb més intensitat els barris, perquè el centre, ja per la configuració de la ciutat, ja està més il·luminat que els barris, no?
Hi ha més serveis.
Hi ha més serveis, hi ha més transport públic,
hi ha més gent passejant
pel carrer, és evident, no? Llavors, per això dic que no ens oblidem, centrem-nos en tot, no només arreglar el centre, que sí que és veritat que hi ha zones de penombra, però als barris hi ha moltes més. Jo mateix sempre he estat conscienciat amb aquest tema perquè també ho he sofert de forma familiar, molt propera, no? I jo crec que molta gent té casos d'amics o de parents o de persones que coneguts que ho han patit, no? I si no és i no cal que sigui una dona només, perquè en aquest cas les dones doncs ho pateixen més, però els homes també. És a dir, aquí a Sant Cugat, jo, per exemple, també he patit a vegades o l'insult o una espècie de situació que sembla que pugui derivar cap a una agressió.
Vale? Però no per ser home, ho has patit.
No, segurament no és per ser home, però és igual, és una qüestió d'inseguretat.
Ja, però nosaltres ho patim per ser dones. Vull dir, per
sí, però vull dir, quasi és igual, perquè al final, no, si hi ha perill de que ho pateixis per ser d'una determinada
això
ideologia política, doncs també està malament, no?
Bueno, el problema no és
que les dones són 50% de la població.
Sí, 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 sí.
Vull dir que és un problema molt gros.
És un problema com una casa de pagès.
Vale. Sí, sí, és un problema molt gros, però precisament si ets un col·lectiu, si ets un col·lectiu de pensament, encara que sigui minoritari, doncs pitjor. Pitjor. No és un altre debat, és un debat de seguretat. I jo ho vull dir col·lateralment, però ho dic. O sigui, és així. I no s'ha d'oblidar. Vale? I hem de cobrir totes les situacions, no només aquelles. Que en el cas d'aquesta moció és sobre aquelles i es centra en aquelles. I estem d'acord. I és un altre tema, però no ho hem d'oblidar. És el que dic.
Són solucions completament diferents.
Ja ho sé.
Ara estem parlant d'una qüestió d'urbanisme.
Evidentment.
Ara continuem amb aquest tema perquè sé que volia fer, ens queda poc temps, però volia igualment comentar el tema de la carretera de Rubí, de la zona d'Oci, que també és que de cert temps tenim aquests problemes, recordo, ara fent memòria. Teníem el tema, per exemple, la zona del Trade Center, en alguns moments que també en el que és la zona de recreació d'oci de molt jovent, que s'hi ha tensat fins allà també, durant alguns anys hem tingut algun altre problema, i ara s'ha traslladat cap a la zona de Rubí. Sé que vol fer un afegitó sobre el tema anterior, aprofitem ara
sí,
i...
Molt breu, i sobretot vull que quedi molt clar tot el consens amb la moció, vull dir que no vull, però sí que vull fer unes puntualitzacions. A Sant Cugat tenim delictes majoritàriament contra el patrimoni, però no és una ciutat on, com hi ha altres, que hi hagi delictes contra les persones. En plan, puntualitzar-ho. Després també dir que, tot i que en aquest últim any on més ens han augmentat els robatoris és a Valldoreix, perquè ho hem dit amb dades i ho hem fet públic, per això s'està treballant a Valldoreix específicament, on més robatoris tenim és el nucli. Val? Això, contra el patrimoni, és el nucli. Llavors, en quant al model de ciutat, jo també vull defensar, o sigui, no existeix un model perfecte, val? I llavors, en aquest cas, el nostre model de ciutat doncs, té uns beneficis que poden ser doncs, una millor qualitat de l'aire, és veritat, i això ho podem demostrar amb dades.
Emissions de CO2 per transport,
si ho comparem amb les nostres ciutats de l'entorn, respirem un aire més net que les ciutats de l'entorn.
Són 50 quilòmetres quadrats.
Perquè tenim els més cotxes i som els culpables que les altres estiguin contaminades.
Quan ens arriba la contaminació ens arriba de Barcelona, nosaltres, que quedi clar. Però sí que té uns beneficis i té uns inconvenients. Estic d'acord amb barris nous que encara no estan desenvolupats del tot i passa això, que vas sol pel carrer. I en quant a la il·luminació, que de veritat que ho estem revisant i ho estem mirant amb luxòmetres i ens aniran molt bé aquestes rutes de tota la ciutat, no només del nucli, Álvaro, de tot arreu, perquè jo crec que la moció no especificava un barri.
De fet, deia fer-ho a través dels consells de barri.
Per això, vull dir que jo crec que era ja la moció parlava de tot en general. També he de dir que hem fet durant aquests anys un esforç gran també per controlar la contaminació lumínica que estàvem fent com a ciutat. I, per tant, tot té pros i contres, però hem de treballar per aconseguir l'objectiu. Una mica m'agrada... Volia fer que... I després també penso molt important. Des de l'administració crec que tenim l'obligació de fer tot el que hem dit. Però també crec que, i ho sento per el que diré ara i no vull ser polèmica, però normalment a les dones les agredeixen homes. Val? Normalment les agressions, almenys a la nostra ciutat, són majoritàriament dins de l'àmbit de la llar. Val? També vull que quedi clar. I també dir que crec que s'hauria d'incrementar la formació als homes, no només canviar llum, sinó als homes, per atacar també el problema des d'aquest punt de vista. I no vull crear polèmica contra l'altra meitat de la població, per això ho dic, però crec que també s'ha de... Igual que es fa una cosa a l'altra, i de les carpes... Parlo de les carpes o no? O la Núria...
Parlem, acabem aquest tema, si tothom volia afegir-se.
Sí.
Núria?
Mira, jo només volia matisar perquè penso que és interessant aquest debat. És a dir, hi ha un consens en una qüestió que és molt evident i que el feminisme ha posat, diguéssim, molts esforços en posar sobre la taula, que és la violència contra les dones, no? que és l'últim esglaó contra la nostra integritat física. Però jo no comparteixo en absolut el triomfalisme que es parlava aquí en relació, diguéssim, amb aquest consens, a pensar que s'està guanyant, no? Pensar que s'està guanyant i que hi ha un canvi de perspectiva i de més. Quan es parla que el patriarcat se li està posant una altra perspectiva, jo ho poso fonamentalment en dubte, perquè el patriarcat és un sistema que es basa en les desigualtats materials, no només, i també en els rols i en la concepció del paper que juga cada gènere, diguéssim, en aquesta societat, però és essencialment material. Per tant, parla de desigualtats materials, parla i es fonamenta en desigualtats materials. Fins que aquestes no es comencin a trastocar i, per tant, s'apel·li i es trastoquin privilegis que sustenten, diguéssim... No confogueu, homes i dones, però sí que hi ha uns privilegis que són estructurals, qui fa les cures, qui fa les reproduccions, qui es mou en transport públic, qui té dret a accés públic... Tota una sèrie de qüestions que seran cares de canviar. I aquí és on es veurà les perspectives feministes, diguéssim, decidides, i no aquelles polítiques d'igualtat que sempre han sigut una miqueta més barates. I un apunt només, perquè per mi és important, les agressions sexuals, les agressions masclistes, tenen a veure amb l'alcohol? Jo crec que no. Tenen a veure amb la classe social? En absolut. Tenen a veure amb els joves o la gent gran? Són transversals. Tenen a veure amb l'oci? No, perquè són el treball. Per tant, no cataloguem. I segurament les mesures de les que parlàvem de controls d'alcoholèmia, no sé què, no sé quantos, no sé si serviran, no? Jo no estigmatitzaria en aquell moment concret. En tot cas, sí que polítiques de joventut en relació a la formació i la prevenció de les relacions abusives i tòxiques i convertir-nos tots en agents de transformació, això sí que pot ser un canvi. Perquè tu puguis dir, això no es pot, això no ho permetré de veure-ho, no?
Sergio.
Sí, jo sé molt ràpid,
Jo sí que voy a hablar de lo que ha sucedido del trasvase poblacional de la gente joven de lo que es el Twitch Center a la carretera de Rubí, y lo que sería el ocio, y estoy plenamente de acuerdo en que...
Desmonta el debat, pero no pasa res.
No, sí.
Bueno, yo me adelanto. Bueno, luego recuperas, ¿no? Luego remontas. Y entonces sí que estoy de acuerdo y creo que los controles policiales se tienen que hacer. Y aún estando bastante de acuerdo con lo que han dicho tanto Cristina como Núria, a ver, también es cierto que yo percibo que, es decir, yo ahora tengo 43 años y los que tienen 20, yo cuando hablo con ellos, creo que hemos avanzado y que se ha hecho una gran labor que no ha caído en saco roto desde el punto de vista de las familias y desde el punto de vista de la educación en los centros y que hemos avanzado, por lo tanto, tampoco seamos derrotistas.
Las cifras dicen lo contrario, ojo.
Bueno, porque sí, las cifras dicen lo contrario porque también ha aflorado, digamos, es decir, porque antes la mujer, a lo mejor, algunas se callaban o ni tan siquiera denunciaban y ahora, digamos, las mujeres están con esa valentía de no pasar ni una, que es lo que tiene que suceder. Y te lo dije, o te lo comenté creo en el Pleno, ¿no? O en algún otro debate, el caso, digamos, que tenían en Suecia, que es uno de los países más avanzados y que han visto un repunte de cierto machismo porque en el fondo es una batalla, digamos, que estamos librando y que hemos empezado a librar y que en este caso, digamos, pues llevará seguramente unos años, pero tampoco hay que ser derrotista en este sentido, y creo que vamos en la buena línea, aunque a veces, por desgracia, como se den agresiones sexuales que evidentemente nos duelen a todos y que habían sucedido pues en la carretera de Rubí.
Mireia Engla.
Clar, jo també crec que, evidentment, les xifres són les que són i res de triomfalismes, ni molt menys, estem lluny de, ja no de ser triomfalistes, sinó de pensar que podem començar a respirar tranquil·les o tranquils, perquè això és un tema de tothom, però és veritat que hi ha nous espais i noves eines on es pot, on encara es pot veure el masclisme, perquè és una novetat. És a dir, per exemple, ahir sentia que hi ha molts youtubers, nens molt petits, que això ja és una altra història, també és un altre debat, però que són molt nens petits i reprodueixen els rols d'una manera brutal, però brutal. Nenes de 4 o 5 anys allà dient-se que jo con estos pelos, que no sé què. Vull dir, molt bèstia. Clar, això és un espai, com si diguéssim que si teníem, començàvem a tenir controlada alguna cosa, que no la teníem, però ara surt, no? I ara hi ha youtubers i resulta que tenen 5 anys i reprodueixen aquests rols que, òbviament, els pares no estimulen, i les mares, perquè resulta que a lo millor doncs, és per un tema econòmic o vés a saber el què. Per tant, aquesta és una realitat. I respecte al triomfalisme, que és obvi que no el podem tenir perquè les xifres diuen el contrari i perquè sabem el que sabem, però sí que és veritat que el moviment feminista, que existeix de fa molt de temps, però que sempre ha prioritzat altres lluites socials i sempre les continuarà prioritzant perquè el feminisme són totes les lluites, però que és veritat que potser ara estem començant a posar una mica més el focus en aquest sentit, i per això potser en algun moment sembla que hi hagi algun discurs, jo crec que no triomfalista, o en tot cas diria que aquí no hi ha hagut cap de triomfalista, però sí que un discurs de dir que com a mínim ho estem encara en bé, perquè el fet de que les polítiques públiques ho tinguin en compte, i per tant allò que dèiem de l'urbanisme en perspectiva de gènere, però en general no, l'administració i les polítiques públiques, doncs crec que això, amb això ajudaran, i per tant en aquest sentit potser som optimistes per necessitat, no?
Ramon Gutiérrez.
Jo, responent una mica al que deia la Cristina, és cert, no? Perquè deia les dades, diu que a Sant Cugat la majoria dels delictes són contra el patrimoni, contra la propietat i no contra les persones. És veritat, sí, exacte, però la moció... No, ja ho sé, però que vull dir que la moció, precisament el que intentava era dir, no hem de pensar, no hem de fixar-nos ni contra els delictes contra la propietat ni contra els delictes contra la persona. El que hem de combatre és la por. És aquella cosa, és aquells delictes que tampoc passen. És simplement el fet de que hi ha dones que un dia no passen per un carrer, no?
Exacte. Vull dir, que sé molt bé del que parlem.
Jo crec que evidentment ens hem de fixar en que els homes no agredeixin, exacte, és a dir, hem de poder fer polítiques en aquest sentit, i la Núria explicava tota la feina que es pot fer també amb temes de joventut, perquè crec que és importantíssim per fer front a la qüestió de l'oci i de les agressions que passen en l'oci, etc etc. I crec que precisament els empresaris de l'oci també tenen una feina, no?, a fer en aquest sentit, perquè, bueno, en la nostra ciutat hem vist molts exemples de discoteques, no?, de com s'anuncien, de com tal, que al final també estan reproduint aquests rols i també estan fomentant un tipus de relacions en l'oci que són tòxiques i que no les volem, no?, a la nostra ciutat. Llavors, el Pere al ple va preguntar, jo crec que també és de rebut posar-ho sobre la taula, el tema dels terrenys, que ara mateix aquesta discoteca de la carretera de Rubí està ocupat, són uns terrenys públics. Alguna cosa hauríem de dir, no? O sigui, algun instrument, algun mecanisme hauríem de trobar per fer que un empresari que està fent un benefici és a dir, multiplicant o fomentant un tipus d'oci i un tipus de relacions, home, doncs en un terreny públic, doncs com a mínim alguna cosa hauríem de dir també com a administració. No només que també els controls d'alcoholèmia, la vigilància policial, etc, però ja dic, això ens ajudarà a combatre els delictes, les agressions, les conseqüències finals, però necessitem combatre també el context i allò que produeix que passin aquestes agressions.
Pere Soler. Sí.
Una primera part. Jo estic d'acord amb el que deia la Núria. El patriarcat es basa en el materialisme. Però jo he parlat d'un canvi cultural. I la cultura no és només el materialisme, sinó que el materialisme vindrà provocat per aquest canvi cultural i de mentalitat, que és el que estem... No podem ser...
Potser que sigui absorbit
propi poder, com també, una política... També és cert, també és cert.
I amb una part important, amb la connivència de moltes dones, també, en aquest cas, eh? Que assumeixen el patriarcat com, un, com, com, un, com la seva manera també de viure en, la, en societat. Per tant...
Evidentment, vale. Evidentment. Que a mi quan en aquests casos sempre es diuen és que les dones també són masclistes. Sí, clar, però això no és l'argument.
És que jo ja dono per suposat que l'home ja conviu amb comoditat en el patriarcat.
Clar, pels privilegis i tot això.
Per tant, és una minoria els homes que practiquen el feminisme dintre del patriarcat. I podria explicar un exemple personal, però ja ho faríem. Però sí que és cert que hem de repensar i hem de reflexionar de la societat que estem vivint. Per tant, dèiem, aquestes transformacions no hem de ser triomfalistes. Estem derrotats, com a societats estem derrotats. Per tant, el que estem fent, i és el que deia la Mireia en determinada manera, és evolucionar i estem afrontant el problema. I aquests petits canvis, jo espero, desitjo, i treballarem, i no només des de la meva formació, sinó com a persona, que aquests canvis puguin esdevenir grans canvis a la societat. I que els nostres fills... doncs puguin parlar d'altres canvis i que al final, en 3-4 generacions, haguem superat aquesta possibilitat. Soc molt optimista, eh? 3-4 generacions, però dit això. Dit això, i reprenent el tema, que jo crec que sí que és prou important i que hem d'afrontar, no des de la base, no des de la base dels controls i dels dispositius que estan bé, perquè s'han de fer, sinó des de la base de buscar l'arrel. Buscar l'arrel. El sòl és municipal. Hi ha una concessió. Es paga un cànon. Es paga el cànon? No se sap. No se sap. Bueno, jo he demanat informació, esperem que ens doni la informació a l'equip de govern. El propietari subcontracta a l'espai per ser explotat com a discoteca. L'explotador subcontracta petits espais perquè cada una de les carpes que hi ha allà facin, facin el seu negoci. Quin control de sexisme hi ha, per exemple? De sexisme, vull dir, la publicitat, els rols aquests que estàvem dient. És a dir, com a ajuntament no tenim una responsabilitat. No podem agafar un instrument que és una pastilla enorme d'equipament i que faria falta per la ciutat, intentar recuperar aquesta pastilla i posar-lo a l'abast de la ciutadania, no a l'abast d'uns pocs, que, per cert, la zona d'oci aquella la gaudeixen molts pocs santcugatencs. És un efecte crida, que en diem, de la gent que prové d'altres poblacions. A més, a tocar de l'autopista, entrada, sortida, hi han hagut agressions, hi han hagut morts, hi han hagut incidents, baralles...
Però dieu efecte crida d'altres poblacions? Ho dieu com si fos una cosa pejorativa, si no ho entenc.
No, ho diem perquè crea un caos en un lloc concret.
Genera un impacte en realitat molt heavy.
Però
no ens hem de fixar en el fet que sigui gent de fora de Sant Cugat. Això no ens ha de preocupar, en teoria.
Sant Cugat també...
La carretera Cerdanyola allà a les carpes també genera un bon impacte. I com va a Cerdanyola genera un bon impacte a Sant Cugat. És que d'hora també.
Doncs sentim a la Valva.
No, com que sempre ho sento...
Sentim a la Valva i després acabarem amb la Cristina de Núria, que no han intervingut amb aquest tema, però...
Ah, bueno, però aquí n'ha ocupat cadascú, ocupat l'espai.
Sí, no, sí. Al final és un debat, això, eh? Però...
Home, clar.
És una tertúlia, vull dir, no un debat.
Jo abans me n'he estalviat, eh?
Ja.
Vale, em toca ja?
Sí.
Vale. Que jo crec que aquest tema també és un tema col·lateral, relacionat amb això, però col·lateral, i que ningú s'ha ficat en què ho diguis, al contrari que el que he fet jo, eh? Ho vull remarcar perquè us doneu compte que quan ho faig jo... No és el tema del dia, i quan ho fa el Pere entreu al debat.
Això té bastant a veure amb el que
sí,
estàvem parlant.
I el que deia el jo que també, tu, no. També és un tema segur. Sí, per tu no, doncs per mi sí.
Un subterfugi el que has fet tu.
No és un subterfugi, he atacat el problema directament i després he parlat de l'altre, perdona. És molt diferent, eh?
Has minoritzat l'altre.
He dit que no ens oblidem de l'altre. En aquest cas, jo crec que hem d'incidir en el tema de la formació. Són molt preocupants aquestes dades que diuen que la joventut, menors d'edat, també reprodueixen aquests rols o aquestes dinàmiques de comportament que en persones grans o d'una certa edat ja doncs no es veien tan o no eren tan estranyes. No? Que la gent jove ho reprodueixi tenint en compte que tothom des de fa molt de temps sabem, o la majoria de persones sabem, que les diferències entre sexes no són diferències de comportament, o sigui, s'ha de respectar tothom, és una premissa bàsica, doncs ara gent jove reprodueix aquestes situacions, aquests comportaments. És molt estrany i jo crec que és un problema de formació tant dels pares o de les persones que tinguin encarregada la formació d'aquest jovent com de les escoles. I és aquí on s'ha d'incidir.
Tancarem ja la tertúlia, simplement un afegit. El Pere n'ha fet moltes preguntes, que ja les va fer també en el ple, però aquest comentari que demanava.
A veure, sí que la Junta us ho explicaran millor, la informativa de territori, que jo no tinc les dades concretes i no voldria ara aquí dir alguna cosa que no és, però sí que s'està amb contenciosos amb els propietaris, vull dir que hi ha contenciosos que existeixen, i el que s'està fent, a veure, jo ara ho comentàvem aquí una miqueta mentre es parlava o no, a veure, tot, vull dir que judicialment s'està tractant el tema, perquè la voluntat és aquesta.
No, però és favorable però, a l'Ajuntament, la sentència.
Sí, sí, per això, però s'ha d'executar perquè hi ha diversos contenciosos, pel que jo tinc entès, vale? I es van resolent, ara ja fa anys que hi són i s'està treballant en aquesta línia. A veure, jo crec que el jovent ha de poder sortir, passar-s'ho bé, vingui d'on vingui i a tot arreu. Ara, quan es detecta, i com a administració hem de vetllar pels cartells, tot això ho comparteixo totalment, Però sí que en aquest cas hem tingut uns incidents, igual que havíem tingut amb l'altra zona que es van controlar, llavors també recordar que no es pot conduir begut, perquè poses en perill no només la teva seguretat, sinó de la persona que et puguis creuar i pots fer mal a altres, i per tant són controls d'alcoholèmia que en aquest moment s'estan fent en aquestes zones concretes, però els controls d'alcoholèmia es fan per tota la ciutat i per tot arreu, val? Però sí que cal ara un dispositiu especial perquè a l'ambient que es produïa allà fora, el que volem és que tothom s'ho passi bé i la gent surti i disfruti i balli i canti o es trobi amb els amics, que és el que tots hem fet, i que es pugui fer amb tranquil·litat i seguretat. I les condicions que s'estaven donant en aquest moment no són aquestes i, per tant, hem d'actuar en tots els àmbits.
Núria, deixo mig minut.
No, sí, breument. Jo penso que està bé, es pot dissuadir si s'escau, sobretot amb el tema de la qüestió de conducció, però en tot cas, com deia la Cristina, la majoria d'aquest tipus d'agressions es donen dins de l'àmbit de la llar, per tant, no ens focalitzem en un sector, és una problemàtica absolutament transversal, agafem-ho com a tal, i en tot cas, fem polítiques de joventut que siguin proactives, no? Jo no dic que treure l'oci, com si anem a criminalitzar, però anem a proposar des de l'administració altres formes de relació que no passin, que no estiguin mediatitzades per empreses, que no estiguin mediatitzades per l'alcohol. Jo penso que és una bona recepta.
Doncs ho hem de deixar aquí, hem de donar pas ja al magazín Sant Cugat a Fons. Gràcies a tots per haver vingut a la tertúlia i ens trobem la setmana que ve en versió radiofònica. Ja saben que poden recuperar aquesta entrevista a cugat.cat i, com sempre, tornem la setmana que ve dimecres a 9:15.